De l'11 al 30 de novembre, el Gran Teatre del Liceu acollirà un total de 14 representacions de l'òpera Les Noces de Figaro, de Mozart. Es tracta d'una coproducció del Teatre de la Rambla amb l'Òpera Nacional de Gales. Hi haurà dos repartiments i també funcions a preus populars. Entre els cantants hi trobem els noms de Ludovic Tézier, Emma Bell, Ofèlia Sala, Kyle Kettelsen, Marie McLaughlin o Friedemann Rechlisch, entre d'altres. De la part musical se n'encarrega Antoni Rosbarbà i de l'escènica Lluís Pasqual. L'escenografia és de Paco Azorín i el vestuari és de Franca Squarciapino. A la roda de premsa de presentació d'aquest muntatge, que es va fer la setmana passada, Pasqual explicava la dificultat d'encabir Les Noces de Figaro en un teatre gran com és el Liceu.
Les Noces de Figaro és una comèdia i la primera preocupació és compartida, no és només meva, és del Toni i meva. Aquest és Les Noces de Figaro al Liceu. El Liceu és un teatre molt gran. Com tothom sap, aquest repertori, Les Noces de Figaro i el Don Giovanni, el teatre que més estimaven el Mozart i el de Ponte, que era el de Praga, era el Til Theater, on es va estrenar el Don Giovanni, i el Til Theater és un teatre per 450 persones amb un escenari de 10x10. És a dir, la primera preocupació és dir, som... El Liceu és un teatre que multiplica per 6 o per 7 el volum dels teatres on es van estrenar aquestes produccions i, per tant, el primer que hem de fer correspon a un gest, que és aquest. I construir un tipus d'escenografia que, en el fons, sigui una caixa, escenografies de fusta, una caixa perquè arribin bé les veus en aquest teatre i perquè la gent pugui veure de prop els personatges, perquè és una comèdia que, si us l'explico, trigaré molt més que el temps de fer-la, com passa a vegades amb les òperes, i a més ens hauríem d'aturar perquè és complicada, i per explicar-la la gent ha de seguir els personatges. Per tant, el primer que hem de fer és apropar-lo.
Lluís Pasqual també comentava quina ambientació han pensat per a aquesta versió de Les Noces.
Quan es diu canvi d'època, tothom llavors ja comença a dir canvi... Primer, el Mozart i el de Ponte la feien a la seva època. No és que canviessin d'època, no tenien aquesta necessitat. La feien a la seva època, la gent que hi havia a l'escenari eren vestits iguals que els que hi havia a baix, al pati de butaques. Per tant, el primer que et demana és fes la nostra època. Tenint en compte que el teatre és una metàfora, és un argument que gira, com el teatre clàssic espanyol, al voltant del Virgo d'una noia. Tot gira al voltant del Virgo d'una donzella. Hi ha una tendència de l'espectador que veu una cosa ambientada al segle XVIII i dir, és que són coses del segle XVIII. El segle XVIII resulta que els contes exercien el dret de cuixa i, bé, això és una cosa... En realitat, Les Noces passa, per mi, en un espai mental d'una època que tots més o menys podem recordar, en què el senyor de la casa tocava, el senyor de la casa que tenia servei, naturalment, els que no, els que tenien servei, tocaven el cul de la minyona des de l'avi fins al noi de la casa que començava la seva vida eròtica probablement amb una cuinera o amb una mainadera, i que tots el recordem. És un espai, és un moment mental que encara es podia tocar el cul de la minyona, i això no era cap terrabastall, no produïa cap terrabastall a la família. És un món per nosaltres de fotografies i és un món de preguerra, és un món d'anys 30, per dir-ho d'alguna manera. Jo dic anys 30 perquè a la figurinista no li puc dir un món mental, perquè ella diu sí, però les faldilles canviaven, la màniga era més així, per tant s'ha de posar en una data per la gent que fa els figurins, tot i que els figurins poden ser més o menys estilitzats, però diguéssim que és un moment que encara recordem tots, encara no do fotografies que tots hem tingut encara per casa, històries, és el món dels civilitzats tanmateix, del Carles Sol de Vila, per dir-ho d'alguna manera, és un món picantet.
De la part musical se n'ocupa el director Antoni Rosmarbà.
Necessites tenir a l'abast doncs uns col·laboradors que siguin de molt bona qualitat, diguem-ne, vocal i també estilística. I sempre dic que, de tota manera, les obres de Mozart no perdonen. I això vol dir que quan t'has de plantejar el fet de dirigir qualsevol obra de Mozart, doncs t'hi has de mirar molt i has de procurar tenir les idees les més clares possibles. En el cas de les noces és un repartiment bastant extens, perquè hi ha molts personatges i cada personatge, diguem-ne, viu el seu problema, diguem-ne, el seu problema, o té la seva complicitat o els seus desitges envers els altres. Això està molt ben reflectit a la música. Jo crec que, sincerament, fent una petita acotació, que Mozart, evidentment, hi ha uns precedents extraordinaris. Ja existeix Monteverdi, que és el primer gran compositor operístic, però possiblement Mozart, sens dubte, és un dels més grans compositors que ha escrit millor pel teatre, perquè veritablement és teatre des de l'obertura fins que s'acaba.
Rosmarbà també va voler referir-se a la qualitat del repartiment d'aquestes funcions.
Crec, sincerament, que hem encertat molt bé amb els dos repartiments. Cada un dels repartiments és diferent en si mateix, però cada personatge, diguem-ne, té el perfil que ha de donar i, a més, des del punt de vista vocal, doncs també. Doppia dai farfallone amoroso, notte giorno intorno girando, mentre venne durato il riposo, Narcisetto addolcito l'amor.
Per Lluís Pasqual, Les noces de Figaro és un retrat del món de la parella i de les seves diferents etapes.
Per damunt del conflicte polític que planteja el Beaumarchais, el Mozart el que fa és un itinerari de parelles passant per les diferents etapes de l'amor, des del querubino, que està descobrint que no se sap què li passa, que encara no li posen un dit al damunt, ja li passen coses, ja les hormones se li disparen, fins al tristíssim i encara esperançador amor marcit de la Marcellina i el Bartolo, que no se sap ben bé per què es casen, s'enamora una altra vegada, li agafa un atac d'alegria, solucionem-ho perquè tenim problemes de propietats, no se sap ben bé, no ho explica el Mozart. Ho fan. És una òpera on resulta que el punt culminant és una dansa, és el fandango, no és una casualitat. Això té tota una explicació filològica, musical. El fandango és una cosa que primer resulta que és un ball exòtic i que és un ball cortesà, però immediatament es popularitza i és un ball que canvia parelles, que entrecreua, que té una coreografia que explica ja una cosa de per si. I durant l'obra es poden localitzar, hi ha molts ballables, hi ha moltes coses que el Mozart agafa de temes de la dansa, de coses que es ballaven. Llavors segurament hi ha una metàfora de la dansa com a metàfora de l'amor, de les relacions de parella més que de l'amor, perquè és molt concret el Mozart, de les relacions de parella. I això hi és, hi ha uns moments que surten, que mig ballen, i ballen el fandango, i de tant en tant.
Fins aquí un resum del que es va dir a la roda de premsa de presentació del muntatge de Les noces de Figaro de Mozart, que demà s'estrena al Gran Teatre del Liceu. Sapigueu que dimarts de la setmana que ve Catalunya Música us oferirà en directe una d'aquestes funcions. Aquell dia, al bloc de nit, el podreu escoltar només a través d'internet. I si voleu més informació sobre aquesta òpera de Mozart, en general sobre aquest muntatge, la trobareu al web del Liceu a les 3w.liceubarcelona.com.
Bloc de nit. La informació musical a les nits de Catalunya Música.